Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 21 d'octubre del 2023. La declaració del Montsant com a parc natural va suposar la protecció i la fi de l'amenaça i la intenció d'alguns d'omplir-lo de parcs eòlics. Des de llavors, el parc s'ha convertit en un espai protegit i, per tant, regulat, on tot no s'hi pot fer. Això també va representar que els veïns dels pobles de la seva àrea d'influència s'haguessin d'adaptar a aquesta nova realitat, amb avantatges i inconvenients. El que no s'havia fet mai, però, era preguntar-los com veuen la gestió del parc i demanar-los propostes de millora per tal que la població el senti una mica més seu. S'han tardat 20 anys i és la primera vegada que un parc natural de Catalunya fa una acció com aquesta. Una acció que cal celebrar perquè al final, al voltant del parc, també hi viu gent que interactua i en forma part. Per tant, enhorabona al Parc Natural de Montsant per la iniciativa i esperem que dels resultats i de les propostes de la gent en puguin sortir accions de millora que apropin una mica més el parc i la població del seu voltant. D'això en parlarem avui amb el director del parc, el David Iturria, després que aquesta setmana hagin tingut lloc les tres primeres sessions a Cabassers, La Bisbal i Margalef. A banda, avui també us explicarem que Falset ha clausurat definitivament l'abocador de runes, que importadors i periodistes americans visiten aquesta setmana la DO Montsant, o que Falset ha acollit la jornada Joves en Viu Networking Juvenil. Així mateix, també ens farem ressò de que la capital del Priorat serà la seu de l'acte de proclamació de l'Hereu i la Pubilla de Catalunya 2023 i que aquest cap de setmana diversos autors descobriran la comarca en el marc de la 8a edició del Priorat en persona. En els esports repassarem l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El Parc Natural de la Serra de Montsant ha engegat aquesta setmana un procés participatiu per conèixer de primera mà les inquietuds, propostes i opinions de la gent que viu als 11 municipis que integren el parc. La iniciativa El Parc t'Escolta té com a objectiu recollir propostes de millora entorn a àmbits tan diversos com l'ús públic, el patrimoni natural i cultural o les implicacions de viure i treballar en aquest territori. Alhora, vol potenciar la participació de la gent del territori i augmentar el vincle entre l'espai natural protegit i l'equip gestor del parc. Ho explica el director del Parc Natural de Montsant, David Iturria.
Es tracta de copsar quina és la visió del territori, de la gent del territori, envers el parc, amb l'objectiu bàsic de millorar, és a dir, de nosaltres millorar el que és la nostra gestió d'acord amb aquestes inquietuds, no?, que té el territori i de, doncs, els propers anys, doncs, treballar en aquestes línies, doncs, que hagin pogut sortir en les diferents sessions del procés participatiu.
El procés coincideix amb la celebració del 20è aniversari del parc i combinarà les sessions presencials amb la via telemàtica a través del canal Participa. Les sessions presencials han començat aquesta setmana a Cabassers, La Bisbal i Margalef. I Iturria destacava que han sorgit temes comuns i d'altres més específics de cada municipi, com pot ser la qüestió de l'escalada a Margalef.
Hi ha accions comunes o qüestions comunes que surten una mica a tots els espais han sortit, però llavors ja també en funció de cada espai on hem anat, doncs surten qüestions més particulars, com per exemple ahir a Margalef es va tractar molt el tema de l'escalada i la freqüentació, també es van tocar temes de caça, i altres espais també que hem estat, doncs s'ha treballat o s'ha tocat tot el tema de producte local, suport a la pagesia, temes de senyalització, tema de l'estat del camí, tema de l'estat dels boscos en general, el tema de activitats que realitzem al parc, és a dir, és molt diversa les temàtiques que surten, tal qual està que ja és la idea, la mateixa dinàmica que hem proposat del procés participatiu es proposa, doncs, de que es treballin els diferents àmbits i que es toqui i es parli una mica de tot.
Durant les properes setmanes, el Parc T'Escolta arribarà a la resta de municipis de l'àmbit del Parc Natural, és a dir, a la Morera de Montsant, Cornudella, Ulldemolins, la Figuera, la Vilella Baixa i la Vilella Alta. Tot plegat ha de servir per analitzar la percepció que la població té del parc i detectar problemàtiques i treballar propostes de millora. Així mateix s'analitzarà l'eficàcia dels canals de comunicació entre el parc i els habitants dels municipis que el conformen.
També volem detectar, per exemple, temes de comunicació, què és el que funciona i no funciona de la comunicació, perquè nosaltres fem moltes coses al parc, però a vegades som conscients de que no arribem a la ciutadania i no tothom acaba rebent o sabent el que es fa al parc, no?
Més endavant, en una segona fase, s'analitzaran les propostes recollides durant el procés participatiu i es tindran en compte a l'hora d'establir àmbits d'actuació prioritaris i planificacions futures. El passat dimecres es va constituir la Taula Territorial de l'Aigua al Camp de Tarragona, que té per objectiu vetllar per millorar la gestió de l'ús de l'aigua al territori. La primera reunió d'aquesta comissió territorial, celebrada a l'IRTA Masbové, va estar encapçalada per la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, el delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, i la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Glòria Tibau, i va comptar amb una quarantena d'agents dels sectors d'activitat implicats a garantir una gestió eficient dels recursos hídrics. Aquesta comissió compta amb representants dels serveis territorials implicats del Consorci d'Aigües de Tarragona, la Comunitat de Regants de Valls, Aitassa, Unió de Pagesos, l'IRTA, Comaigua, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i la Comunitat de Regants del Pantà del Montsant, entre d'altres autoritats. Després de la primera reunió de dimecres, la Taula Territorial de l'Aigua té previstes dues trobades. La primera es farà a l'hivern i s'hi recollirà la informació i els estudis que aportin els sectors que hi són representats. La segona tindrà lloc a la primavera de 2024 amb l'objectiu de consensuar propostes d'accions que posteriorment s'elevaran a la Taula Nacional de l'Aigua. L'Ajuntament de Falset, en col·laboració amb l'Agència Catalana dels Residus, ha iniciat aquesta setmana les obres de clausura definitiva i restauració de l'abocador municipal de Runes situat al Camí dels Carners, que ara ja porta un any tancat. De fet, és l'Agència de Residus de Catalunya qui finança els treballs sobre la base d'un projecte que l'Ajuntament ja havia encarregat i tenia sobre la taula. La clausura es fonamenta en dos raonaments. D'una banda, la necessitat continuada d'adaptació a la normativa, cada cop més exigent, i d'una altra, l'existència real d'alternatives per fer els abocaments. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, afirmava que avui dia la gent que necessita fer abocaments d'aquest tipus utilitza empreses especialitzades en la gestió de runa, amb la qual cosa el tancament de l'abocador municipal no representa cap daltabaix per a ningú. El projecte de clausura preveu la impermeabilització de tota l'àrea afectada durant anys pels abocaments, amb l'objectiu d'impedir que es puguin produir filtracions a la capa freàtica. El projecte també preveu que, un cop s'hagi clausurat el dipòsit, es desmuntarà el tancament perimetral que ara hi ha per tal d'integrar al màxim la parcel·la en el seu entorn. La denominació d'origen Montsant reprèn aquesta segona quinzena d'octubre la seva activitat internacional després d'uns anys en què havia passat a segon terme a conseqüència de la crisi provocada per la Covid. La DO recupera així la voluntat de continuar treballant la seva difusió en el mercat exterior i ho fa tornant a les missions inverses que tan bons resultats li van donar en el passat i que des de la DO consideren que són la millor manera d'aprofundir en els vins a través del territori. La primera d'aquestes missions arriba aquest dissabte 21 d'octubre. Fins al dimarts 24, un grup d'importadors i periodistes dels Estats Units recorreran el territori per conèixer de primera mà els vins Montsant i els seus elaboradors. La visita arrenca avui mateix amb un seminari introductori sobre la DO Montsant amb tas de vins. Demà començaran les visites sobre el terreny per conèixer les diferents zones de producció i la diversitat de sòls, a més d'aprofundir en el tas de varietats més representatives de la DO, com són les garnatxes i les carinyanes. Els professionals americans tindran també l'ocasió de participar en un showroom on 14 cellers de la DO els presentaran els seus vins i els explicaran els seus projectes, per tal que els visitants puguin fer-se una completa composició de la zona. A més del showroom, on cada celler podrà mantenir contactes privats amb els visitants, els professionals podran visitar també les instal·lacions d'alguns dels cellers per aprofundir una mica més en el seu coneixement. Aquesta acció s'emmarca en l'estratègia de promoció internacional de la DO Montsant, que es reprèn amb la voluntat de continuar expandint el mercat internacional. Amb dades de 2022, l'exportació representa el 30% de les vendes de l'ADO. De les exportacions a tercers països, els Estats Units representen el 42,6%, amb una mitjana de 240.000 ampolles l'any. Les coordinacions territorials de joventut del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre van organitzar aquest dijous a Falset una jornada de treball sobre cultura juvenil, a fi de crear una xarxa entre municipis i intercanviar recursos i projectes que es puguin aplicar a les polítiques locals de joventut. Sota el títol Joves en Viu, Networking Juvenil, la jornada tenia per objectiu posar en comú i donar a conèixer recursos i projectes sobre cultura juvenil al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i crear sinergies entre projectes i equipaments. Carmina Blai és la coordinadora territorial de joventut al Camp de Tarragona.
Aquesta trobada s'ha fet perquè es vol treballar que es pugui crear una xarxa entre municipis i es puguin intercanviar recursos i experiències tant a nivell cultural, principalment cultural i musical.
L'acte d'aquest dijous va comptar amb la presentació dels projectes supramunicipals liderats per la Diputació de Tarragona, Cases de la Música i Festivals Terres de l'Ebre. Així mateix, en una segona part, va tenir lloc un networking de recursos municipals amb la presentació de diversos projectes d'art, mostres de fotografia, festivals de música, etc. Des de l'organització de la jornada es mostraven molt satisfets amb l'acollida que ha tingut, ja que s'hi van inscriure fins a 36 professionals de joventut o de cultura de l'àmbit municipal i comarcal de la demarcació de Tarragona i agents socials que treballen en l'àmbit de la joventut a banda dels representants polítics.
Estem contentes perquè s'han apuntat 36 persones. A part, aquí no es compten els càrrecs polítics, que també hi ha regidors i regidores, algun director i directora de serveis territorials, i per tant, pensem que ha valgut la pena perquè realment interessa. I esperem això, que a partir d'aquí doncs, puguin néixer nous projectes del territori.
L'acte va acabar amb l'actuació del grup Falsetà Primera Cita, un clar exemple d'aquest contingut musical i cultural que hi ha al territori. Falset serà la seu de la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Catalunya 2023, així com els de les quatre províncies catalanes, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Així ho va acordar el Foment de les Tradicions Catalanes i l'Ajuntament de Falset en una reunió mantinguda el passat dissabte. Aquest esdeveniment, que representa un dels grans moments de l'any per a la tradició del pubillatge, se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de novembre i vol omplir el municipi de joventut, tradició i cultura popular. El regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, Robert Coll, explica que la capital del Priorat acull aquest acte amb molta il·lusió i que també vol ser un petit homenatge als hereus i pubilles falsetans que han tingut l'honor de representar la demarcació o el país, com és el cas més recent, en què l'hereu de Catalunya 2022 va ser el falsetà Vial Fargas.
És un acte que l'acollim amb molta il·lusió, amb expectativa. És un acte que mai l'havia acollit Falset. N'hi ha d'altres doncs, que cada cert temps tornem a ser seu. Aquest mai l'havíem tingut aquesta sort d'acollir-lo. Per tant, això ja és una primera motivació. Després, també, és aquest tipus d'actes doncs, també dinamitzen el que és el poble al llarg dels dies doncs, amb què celebra. I també creiem que acollir aquest acte doncs, també serà una mica de record i reconeixement d'aquestes persones que es van presentar i que han obtingut algun títol nacional o provincial, de persones d'aquí Falset que es van presentar i en algun moment o altre doncs, van tindre aquesta sort de representar segons la categoria. Doncs creiem doncs, que també serà una especial il·lusió per ells i també serà una motivació doncs, de cara a noves pulles i nous hereus doncs, a poder-se presentar amb aquestes candidatures.
D'aquesta manera, el certamen tornarà a les comarques de Tarragona després de 9 anys, quan l'any 2014 va ser Gandesa el municipi encarregat d'acollir el certamen. En els darrers anys s'ha generat un debat sobre la vigència o no de la tradició del pubillatge i sobre l'enfocament i la perspectiva feminista de la figura de les pubilles. En aquest sentit, Coll considera que es tracta d'una tradició que ha anat evolucionant de la mà de la societat i que són els propis hereus i pubilles els que reivindiquen la igualtat entre tots ells.
Crec que ha anat evolucionant. Vaig veure l'acte doncs, de l'any passat i el tema de la igualtat, inclús ells ho reivindiquen, amb algun acte jo he sentit alguna declaració per part doncs, de pubilles o hereus que reivindiquen la igualtat i ara actualment, amb una perspectiva doncs, que jo vaig tindre al poder gaudir de l'acte l'any passat, ho veig bastant equilibrat. Sí que sé que moltes vegades doncs, també se poden interpretar les coses de moltes maneres, però objectivament jo crec que el que és la figura de Pubill el Llereu és una figura doncs, que jo crec que si en algun moment tenia aquesta percepció de que potser havia prevalia la masculinitat sobre la figura femenina, jo crec que això a poc ha anat canviant.
Demà dijous arrenca la 8a edició del Priorat en Persona amb la vinguda dels escriptors a la comarca. La iniciativa, encapçalada pel Centre Quim Soler, consisteix en portar escriptors a la comarca perquè la coneguin i perquè posteriorment retornin les seves impressions i experiències al territori per mitjà de textos creats especialment per a l'ocasió. Un Priorat en Persona que enguany comptarà amb la participació dels autors Lucia Pietrelli, Xènia Diaconova, Raquel Ricard Leal, Àngel Burgas, Ramon Mas i Antoni Clapés. Per la seva banda, els prioratins que faran de dalils, és a dir, les persones que seran els anfitrions i explicaran el seu tros de comarca als escriptors, seran els falsetans Josep Maria Llorenç i Gabriela Leva o la capçanenca Andrea Vallès. També hi participaran Teix Fons de Gratallops i Ot Sabater de la Torre de Fontaubella. La coordinadora de tot plegat, Roser Bernet, destaca que enguany, per una banda, hi ha diverses autores amb orígens en altres països i, per l'altra, que també faran de dalils dos joves estudiants de primer de batxillerat.
Sempre triem homes i dones d'arreu dels països catalans i que això no vol dir que hagin de tindre, diguéssim, un pedigrí llarg en la seva vinculació amb la cultura catalana, i enguany, casualment, doncs, dos de les autores que venen, la Xènia Diaconova i la Lucia Pietrelli, no són, diguéssim, catalanes d'origen. I pel que fa als adalils, com que l'any passat ja vam concloure, diguéssim, tots els pobles del Priorat, ja hi ha hagut adalils a tots els pobles i poblets de la comarca, doncs enguany els criteris, diguéssim, no calia que fossin territorials, i el que sí que teníem ja moltes ganes de fer és, ja ho havíem proposat, incorporar estudiants dels instituts, i de l'Institut de Falset i l'Institut d'Escola de Cornudella. I hem començat per l'Institut de Falset. Hi ha dos adalils que ho faran conjuntament, que són l'Ot Sabater i la Gabriela Leva, que tenen 16 anys, és a dir, que fan primer debat, i mos fa molta il·lusió, perquè realment pensem que tocava, ja hi ha hagut adalils més o menys jovens, diguéssim, però no tan jovens. I pensem que si el que volem és creuar mirades, la mirada de la joventut de bo, doncs interessa qui sigui.
Durant aquests 4 dies, escriptors i adalils descobriran conjuntament la comarca i diumenge faran la cloenda amb una taula rodona i un concert vermut amb el grup de prioratians al casal Flor de Maig de Gratallops.
Divendres i dissabte, intensiu, tot el dia, estirant, passejant amb els adalils, que els portaran i els ensenyaran el que ells voldran. I acabar, el que fem sempre és l'últim dia anar amb algun dels pobles i fer una gran taula rodona primer, és a dir, que uns i altres explicaran una mica, conversaran una mica sobre l'experiència que ha representat aquests dies d'estar per aquí fer aquesta immersió.
Un cop hagin acabat la seva estada a la comarca, els escriptors començaran a treballar en els textos que presentaran l'any vinent en el seu retorn al Priorat. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va perdre per 3-2 en la seva visita al camp de la Unió Astorga. Els falsetans van anar sempre per darrere en el marcador. Jaume Montalvo va marcar al minut 16 i Roman Grigoriev va fer el segon pels falsetans a les acaballes del partit. Amb aquesta derrota, el Falset continua amb 9 punts i cau fins a la 6a posició. Avui a les 5, l'equip prioratí jugarà contra el Cambrils Unió al Nou Domènec Aragonès. També va perdre el Porrera, que va caure per 1-2 a casa davant dels Santes Creus. Tot i que els prioratins van avançar-se gràcies a un penal transformat per Abel Gutiérrez, el rival va ser capaç de remuntar a la primera part. En el segon temps no hi va haver gols. Així doncs, el Porrera es manté 12a la classificació amb 3 punts de 15 possibles. i en la jornada d'aquest cap de setmana els porrerans visiten el camp del Salou B demà a les 5 de la tarda. Pel que fa als juvenils del Falset Esportiu, els nois de la capital del Priorat van perdre per 2-1 al camp del Mas Pellicer. Els falsetans van avançar-se de la mà de Yacine El Yacoubi, però l'equip reusenc va aconseguir capgirar el marcador. Així doncs, els juvenils sumen la primera derrota de la temporada i perden el liderat en favor, precisament, del Mas Pellicer. Aquest cap de setmana, els falsetans reben el Salou demà a 11:45 al Nou Domènec Aragonès. I en futbol sala, derrota dels dos equips de primera catalana en la primera jornada de Lliga. El Priorat Nord va caure per 8-6 a la pista del Nàstic de Tarragona, mentre que el Capçanes ho va fer per 9-4 contra el Móra d'Ebre. En la segona jornada, tots dos equips buscaran sumar els primers 3 punts de la temporada. Avui, a 6:45, el Capçanes rebrà el Tortosa al pavelló municipal de Falset, mentre que a les 7, el Priorat Nord jugarà a casa contra el Vendrell. A segona catalana, els Guiamets Futbol Sala es va imposar per 2-3 a la pista del Miravet. Els guiametans es van posar 3-0 a la primera meitat gràcies als gols d'Aitor Giné, Gerard Giné i Lucas Steiger. La segona part, en canvi, va ser de domini de l'equip de la Ribera d'Ebre, que va estar a punt d'empatar el partit. Finalment, però, els 3 punts se'ls emporten els prioratins. L'altre equip prioratí de la categoria, el Marroig, va perdre per 3-0 en la seva visita a la pista del Botarell. En la segona jornada, el Marroig jugarà avui a les 6 a casa contra el Montbrió, mentre que els Guiamets ho farà demà a 12:45 a casa també contra l'Inter Rasquera. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va debutar a primera divisió amb una derrota per 4-1 davant del Cervera Segarra. Les capçanenques es van avançar amb un gol obra de Leila Margalet, però es van veure superades per les lleidatanes. En la segona jornada, les prioratines rebran el futbol sala Reus aquesta tarda a 16:45. El partit entre l'Alforja Priorat Nord i el Mas Pujols es va ajornar. I aquesta setmana les noies jugaran a la pista del Morell demà a 12:45. I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Hem acabat una setmana que ens han portat pluges, amb unes pluges originades per una borrasca, una profunda borrasca que ens ha arribat molt prop, amb els sistemes frontals que ens van passar ahir, han deixat pluges de caire moderat, que han oscil·lat entre els 10 i els 25 litres aquí a la nostra comarca, i això és un primer embat, un primer atac d'aquestes borrasques atlàntiques, que ara sembla ser que en vindran unes quantes en els propers dies o la propera setmana, i la situació doncs pot canviar d'una forma radical a la que hem tingut durant aquests mesos de tanta secada. Tindrem una situació, doncs, a partir d'aquest cap de setmana, un tant tranquil, llevat que bufaran alguns vents de ponent, en algun moment forts, però la situació en quant a fenòmens meteorològics, podem dir que estirem lliures per uns 2 o 3 dies, en què a l'espera d'una altra perturbació que ens afectaria possiblement el dimarts. En la situació doncs, de temperatures altes i de pràcticament monotonia, sembla ser que està acabada, i ara entrarem en aquesta altra dinàmica més normalitzada i amb unes temperatures més d'acord a l'època de l'any en què ens trobem. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1982, les intenses pluges provocaven una gran riuada del riu Xúquer a València, que van provocar el trencament de la presa de Tous, amb 30 morts i més de 100.000 persones evacuades.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.